Ràdio Maricel, a cel obert.
Minuts, han passat 8 mesos i mig. Bé, no han passat 8 mesos i mig sense parlar del Cineclub. Han passat 8 mesos i mig des que aquell 12 de gener del 2017 el Cineclub comencés la seva primera projecció a la sala d'actes del Casal, convertida en cinema del Casal, del carrer Pau Casals. 8 mesos i mig després, avui comencen les projeccions del Cineclub al Prado. Ferran Martínez, bon dia,
bon dia, bona hora. Bon dia a tothom.
Això era esperat, bon eh?
Sí, 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 ja era, bueno, una cosa que depenia setmana amunt, setmana avall, de totes les obres que s'han acabat de fer en l'interior, no? El reacondicionament, la neteja a fons, i no només la neteja, sinó la instal·lació d'un nou paviment, de noves butaques, els lavabos, la pintura... Mm-hmm. S'ha fet feina.
És una altra cosa, eh?
Sí, sí, sí. Com a, des de el Cineclub, diguéssim, la feina que ha fet la Societat del Prado ha sigut extraordinària. A més, amb, bueno, és lògic, la implicació, la il·lusió que els hi feia, que els hi fa, no?, a tota la Junta, absolutament lògic. Però amb aquest plus, de més, que haurien, diríem, d'acompanyar totes les iniciatives mm-hmm. despreses, està bé, ha estat molt bé, realment molt bé.
Com heu viscut aquests 8 mesos i mig, Ferran?
Bé, doncs, la iniciativa d'obrir... El primer que vam fer és intentar veure com el Cineclub podia sobreviure. Hi ha gent que viu de l'activitat econòmica del Cineclub, com el Cineclub podia sobreviure durant el que podia ser mitjan llarg. Realment ha sigut així, no? I això passava per no desaparèixer de l'escenari de la relació amb el sector, uh-huh. l'escenari de relació amb distribuïdores, de relació, en fi, en tots els protagonistes del sector, els agents.
O sigui, era bàsic mantenir l'activitat.
Era bàsic mantenir l'activitat. Ja fa temps, o sigui, la idea del Casal ja era una cosa que teníem al cap des de gairebé des del començament, perquè fins i tot s'havia fet alguna projecció en algun moment, vèiem que era una sala, bueno, que s'havia de veure quines possibilitats donava. Bueno, doncs ens hi vam. Ara, a la força pengen, traduint.
Sí.
Però en aquest cas no, sí, era, sí. No era tan dràstic, no? com un penjament, sinó era veure fins a quin punt aquell cine que sempre nosaltres, em refereixo a la sala del Casal, que sempre nosaltres vèiem amb un cert dubte que Sitges donés per 3 cines, diríem, home, fent una mica el compte de la llàgrima i exagerant, podem dir, a vegades amb prou feines en dona per 2. Però... bé, anem a provar com amb tota aquesta zona més alta de Sitges que no hi ha una activitat sostinguda d'aquest uh-huh. tipus, bé, com això...
I que no hi havia estat mai, perquè
no, era, no havia, diguem-ne,
era el primer cop mai, que hi havia un cinema establert sí. en programació per damunt de la via,
sí,
per dir-ho així.
Sí, sí, sí. I, de fet, clar, no hi podem... parlar d'unes estadístiques d'uns tants pensants, però nosaltres pensem que tres quartes parts del públic que ha anat al casal, diríem, era el públic que pujava...
D'acord, és a dir, el públic que habitualment també anava al Prado.
Exactament, és a dir, aquest és el públic que ens ha sostingut.
D'acord.
I que sempre deien, bueno, i quan tornarem? I quan tornarem? I quan tornarem? Bueno, ja hi som. De fet, una mica fent acte de presència, ni que sigui no simbòlica, perquè aquest cap de setmana en parlarem, comença ja la projecció regular, però, de fet,
el retorn del Cineclub.
Exacte. També és cert que els esforços que hi ha hagut a la societat és perquè quan el Festival de Cinema, el 50è aniversari del festival, és una edició especial, doncs el Prado estigués ben lluent, i bueno, nosaltres ara podem aprofitar aquest cap de setmana.
Diguem-ne, per rodar-ho tot una mica, mal que sigui.
Sí, ja començar...
Allò de dir, a veure, sí, allò, el moviment de gent, engeguem el projector, a veure que tot vagi com ha d'anar...
I després, i el dimecres, el dimarts, perdó, el dia 3, la Bohème, com tu ben bé has dit.
Interpretem a partir del que ens deies, per tant, Ferran, que el Cineclub tanca l'activitat del cinema al Casal,
sí,
i quedarà l'activitat al Prado, sí, com sempre.
Vam tenir converses amb això, amb la Regidoria de Benestar Social, gràcies a ella i al seu, la gent que hi treballa, ens han fet molt fàcil la feina i l'estada allà, i enormement agradable. Ja diríem, la continuïtat del casal quedava sempre en l'aire pendent del moment que s'hagués
del balanç que féssiu.
Decisió, i bé, en aquests moments ja està, diríem, tancat el casal. De fet, des del dia, aleshores, el dia 20 vas fer l'última sessió.
El Prado està ara com... Us agrada que estigui un cine?
A mi sí. Està clar que pots dir, home, pots parlar d'un cine modern, un cine, diríem que sí.
Sí, tindria moltes excepcions.
Sí, si diguessis quin cine vols, doncs el fenomen de Barcelona, oi? Clar que és gairebé, poques coses es poden demanar més que tot això.
Aquí és quin cine pots.
Sí, però no només.
Però no només això.
Jo crec que, de debò ho penso així, que ara, en aquests moments, amb tota la restauració que no es veu, que és la de la teulada i la zona més que hi ha per sobre del cel ras i de les pintures, allò que no es veu, que és, bueno, doncs que de fet assegura per moltes dècades la tranquil·litat de la societat. Ara, jo crec que Sitges és com si ho hagués portat un moble vell o una pintura antiga, d'aquelles que s'han enfosquit i que, bueno, tothom diu, ui, però si això aquí... Ho hagués portat a un restaurador, a un bon restaurador, i de cop i volta es té una joia a Sitges, perquè es recupera un edifici històric que bé, sembla que no hi érem, oi, quan es va inaugurar, però sembla que està molt a prop de quan es va inaugurar, per dins i per fora, per dins i per fora. Aleshores, no sé quantes sales d'aquest tipus pot haver a Catalunya en aquests moments. Jo realment crec que la societat, o Sitges, ja no, Sitges ha d'incorporar, té en aquests moments per incorporar una cosa que ja es feia, però una mica, bueno, de passa volant, que és una visita, home, no diré com si fos una visita al Liceu, però sí, una visita a la sala de teatre del Casino.
T'ho preguntava així perquè en la trajectòria del Cineclub al Prado, els habituals del Cineclub, si us formulaven algun suggeriment o alguna queixa, habitualment era per què?
Era per les butaques.
Per les butaques,
Per les butaques...
Que eren allò la mare de tots els mals, les butaques.
Sí, no eren unes butaques actuals, només la gent. Hi ha una qüestió, per exemple, no sé si tenim el cap, no sé, les butaques, per exemple, de la sala gran, del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya. Són les butaques que són plegables, és a dir, el raspall, i el seient baixa. I aquest tipus de butaques és un tipus de butaques que l'espectador del cinema no s'hi sent còmode. L'espectador del cinema li agrada poder-se repapar una mica. Que... si pot sobre reposar el cap, sí, millor, i vinga, i callar la pantalla que vagin donant.
Si no, no ens trobaríem amb aquella anècdota tan repetida de persones que diuen que un cop arrenca la pel·lícula es posen a dormir. En el teatre no n'hi ha tant d'aquest públic que digui que s'adorm quan comença la funció. En canvi, en el cinema, ja no parlo de la televisió, casa de cadascú, però en el cas del cinema sí que hi ha més d'un que diu, noi, comença d'allò, i jo, paf,
què va bé. Perquè ja entres en un estat de...
De relax.
De confortabilitat.
No en totes les pel·lícules, però...
Corporal, que no vol dir que el teatre no hi sigui, però si ens fixem, veurem com hi ha moltes persones, no diré totes, no, però moltes persones al teatre, que no estan amb l'esquena recolzada sobre l'aquest...
Més incorporada.
Si no, endavant, entre altres coses, per tota aquesta...
necessitat d'anar mirant.
Hi ha amb el lector, amb l'actriu, i amb el que està passant en directe allà a l'escenari.
Per tant, el públic del cine vol una bona butaca.
Vol una bona butaca, com a mínim, una bona butaca que no hi pensi en la butaca en tot el cine.
Tot el cine.
Això està bé. I que quan no penses en una cosa que fa servir, vol dir que va bé.
Vostès diran ara, quina bestiesa. Doncs quan escoltin el dilluns, que ja la tenim penjada al web, però quan escoltin el dilluns la roda de premsa que varen fer els responsables del Prado, costat de l'alcalde i companyia, en la restauració, presentant la restauració del teatre, la presidenta del Prado, Carme Artigas, deia que ara que pugui semblar una bestiesa, no sabeu això de les cadires del cinema, perquè a un li agraden d'una manera, a un altre li agraden d'una altra, i que si aquesta és còmoda per allò, i que si l'altra, que si és dur, que si és tova, que si tal. I la Carme Artigas deia, és que sembla fàcil això de les butaques, doncs tampoc no és fàcil perquè hi ha gustos per tot.
És per tot, gustos per tot, com els ciclistes de competició, que necessiten les mesures.
Però el que està clar és que no tenen res a veure amb les butaques que hi havia. I això és una de les coses que més es reclamava.
Hi haurà gent que segur que sortirà i dirà, home, doncs jo pensava...
Encara m'agrada més...
No, això segur que no.
No, això segur que no, El primer que surti digui m'agradava més els antigues. No,
és possible.
Però serà, per tant, doncs, diguem-ne, un al·licient més, veure-ho amb tota comoditat. Aquest cap de setmana tenen Gatos, Un viatge de vuelta a casa, una pel·lícula de la Disney.
Una pel·lícula,
per passar-s'ho bé amb els petits, i després Camina conmigo.
Amb trets japonesos, de trets d'animació japonesa, i a més una pel·lícula... Bé, una pel·lícula que hi ha algunes pel·lícules d'aquestes infantils que a vegades penses, aviam, aquí un bon equip de guionistes, traslladar-la a un tipus de cinema adult,
potser
podria fer-ne una pel·lícula de consideració, consideració cap al públic.
En qualsevol cas... Gato és Un viatge de vuelta a casa, aquest cap de setmana, i Camina conmigo, que és l'altra proposta que presenta
la
gent del
Cineclub. Una proposta especial, una proposta diferent a el que diríem el cinema d'exhibició comercial més habitual. De fet, aquesta és una pel·lícula, és un documental sobre una comunitat budista a França. I el camí espiritual, el camí d'interiorització que fa el cap o no sé quin nom posar-li perquè clar, el capellà que és la paraula que em surt bé, la persona que dirigeix aquesta comunitat budista, una comunitat de renúncia a béns materials, etcètera. Això que ha dit així, dius, una pel·lícula que per la gent que estigui ficat o estigui molt interessat en tot aquest tema de l'interiorització i de la meditació, però és un documental que curiosament ha tingut una fortíssima acceptació. segurament els temps que corren, no només aquí, sinó aquesta necessitat d'introspecció, etc. I aquesta pel·lícula, aquest documental, ens el va proposar una secció del Prado, una secció que és el Sitges Verd,
sí,
que és un grup que fa temps que fan, bé, tenen una sèrie de membres del grup que es dedica a Tai Chi, a l'equilibri corporal,
d'acord, a la filosofia yoga, d'aquest tipus, vaja.
I sí, a meditació, etc. A més, és una secció que fa té més de 10 anys, que, i a més té tot un grup de socis fidels. Ens van proposar aquesta pel·lícula per fer-la en algun moment, algun dijous. Aleshores, una mica vam dir, home, pues, penso que pot ser molt adequada per aquest cap de setmana, perquè d'una banda, diria més, dos seccions, sí, del Prado
que col·laboren.
Exacte, que col·laboren, una mica com sempre hem intentat fer, i bueno, ja hem fet, no només amb seccions del Prado, sinó també amb altres associacions de cíviques de la localitat. Bé, per visibilitzar també aquesta relació, aquesta interrelació entre aquests dos àmbits. Jo crec que és una pel·lícula que en aquests moments ja està tenint bastanta demanda, o sigui, és una pel·lícula que un determinat públic coneix, sap,
i que per tant genera
una demanda d'entrades,
una expectació, vaja.
Sí, sí, sí. I a part de que, diríem, d'altra banda, diríem, bueno, aviam, això que ens expliquen del Prado, espero no inflar massa
les expectatives, eh?
Exacte, les expectatives,
però segur que ho veurà molt diferent, com deia en Ferran. I el dia 3, el dimarts dia 3, el retorn de l'òpera O Prado vindrà de la mà d'un dels clàssics,
La Bohème.
La Bohème.
Crec que pregàvem una miqueta els déus del...
perquè us enxampés El Prado, La Bohème.
Exacte, perquè o que enxamplés la projecció d'una en directe des de Londres d'una bona òpera. I bueno, no ha anat malament, perquè el dia 20, que va ser l'última, el casal, va ser amb La Flauta
Màgica,
que bueno, ha anat de pocs dies que això pogués ser al Prado, però clar, La Bohème, doncs, també, vaja, és una dels grans, dels cinc noms, potser, de
les òperes que cal tenir al cap.
Exacte. I bé, doncs, aleshores serà aquesta retrobada amb el nombrós grup d'amics de l'òpera que ens són fidels
a aquestes transmissions. Perquè, com deia en Ferran, les transmissions que venen de Londres són, hores d'ara, les millors.
Sí.
Les més complertes, sí. les que pensen més en l'espectador.
Sí, jo dono la impressió que, clar, allà hi ha un equip de realització i de producció, dono la impressió que és propi i que, per tant, bé, tenen...
Com pesa la tradició,
una experiència i uns... en fi, aleshores... A més, hi ha una cosa que l'espectador agraeix molt, que és que en els intervals han filmat prèviament assajos, entrevistes amb el director del cor, o el mateix director d'orquestra, que aleshores t'interpreta al piano alguna peça i et fa...
Tot allò que complementa, també.
Sí, que complementa. I que altres... Jo crec que altres productores comencen a mirar aquest exemple, perquè hem fet retransmissions des de l'Òpera de París, l'Òpera Bastilla, o des del mateix Liceu, sí, que la retransmissió en si és irreprotxable. Però aleshores...
Sempre ens deies que era més eixuta de complements, sí, per dir-ho així,
Pràcticament. Hi ha hagut alguna que era entrar i en sec, pum. Aleshores, quasi no tens...
De possibilitat de ficar...
No, amb un teatre d'òpera al Liceu tampoc tens cap introducció.
No.
Però només aquell breu concert previ, que és els músics els que el fan, acabant d'afinar tot aquella que jo crec que s'hauria de gravar i fet un disc.
Però en qualsevol cas, per aquells que vulguin un valor afegit,
sí,
aquí hi ha un valor afegit molt important en aquestes transmissions. El dia 3 al Prado, La Bohème de Puccini, a la versió de la Royal Opera House. Hem volgut acabar avui amb l'àrea per excel·lència. Sé que si hem buscat qui la canta? Renata Tebaldi. Gràcies, perquè estàvem pensant en mira, Tebaldi, calles, cavaller, vinga, Tebaldi. Quan en el seu dia el Liceu, que era patrimoni Tebaldi, deien en el seu dia, quan hi havia aquella pugna dura entre Cales i Tebaldi, Cales, que ha fet el 40è aniversari de la seva mort, que va morir com una pobra desgraciada, però això ja és un altre drama més enllà de l'òpera, amb Renata Tebaldi, aquest Mi chiama Mimì, que és l'àrea més coneguda de la Bohem, dia 3, a quina hora, Ferran?
A les 8.
A les 8, hora europea, hora britànica. A les 8 al Prado, la millor manera de retrobar el Cineclub a partir d'aquest cap de setmana, a partir d'avui divendres, dia 29, i nosaltres retrobarem amb la programació habitual del Cineclub quan passi el festival, i aleshores ja es pugui parlar ja d'un mes sencer per endavant. Ferran, ben retrobat.
Gràcies, una vegada més, i bé.
I home, que vagi molt bé, un brindis pel futur, pel futur que torna a començar. Tornem de seguida, els deixem amb Renata Tebaldi. Mica Manó, Mimi, la veu de Renata Tebaldi. 3 d'octubre, al Prado, a partir de les 8 del vespre, La Bohème, de Giacomo Puccini. Torna al Cineclub avui divendres, dia 29. La setmana que ve, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, 50è edició, presentada ahir al matí a Barcelona. En fem un repàs en uns moments amb en Joan Tutusaus.